I li preguntàvem a en Carles quin número de mural és. Encara es diu, esclar, arriba un moment que em fas... Suposo que em porta... Uns quants sí que em porta, eh? Carles Arola, sí, bon dia, bona hora.
Em porto, però no... O sigui, que no porto un control numèric de si és el 32 o el 40... No sé, perquè és una mica difícil de... O sigui, no tots els murals són iguals i, per tant, no es poden sumar quant a nombre.
En qualsevol cas, bo serà començar. Què és un muralista?
La pintura mural, diguéssim, que la definició és pintura sobre mur. O sigui, tot el que és pintura sobre mur és un mural. Altra cosa és si és el fresc o no és el fresc, que això és en quant a tècnica. O sigui, el fet de mural fa referència al suport, el fet de que sigui el fresc o l'encàustica o la resina acrílica és la tècnica, és com enganxes el pigment sobre aquest suport, sobre aquest mural.
Has fet també pintura al fresc?
Sí, quan es pot. O sigui, el requeriment de la pintura al fresc és que la paret digui, sigui verge, podríem dir, no? O sigui, que siguis el primer en posar-hi la capa de calç, i aquesta calç s'ha de deixar assecar i després fer un altre lliscat amb calç, però clar, si a sota hi ha, per exemple, guix o hi ha ciment, ja no pots fer-ho. I a vegades, quan t'avisen, ja és massa tard, ja està la paret feta.
Per tant, tots plegats li podem trobar el mèrit, però un muralista encara li troba més mèrit a la Capella Sixtina.
Clar, perquè la pintura al fresc té una part d'esforç físic que a vegades diu, no, això ho pots fer preparar per un palet. No, perquè has de preparar aquella jornada que fas, poses la calç just d'aquella mida, o millor és posar-t'hi tu a primera hora, extens la calç que penses pintar aquell dia i llavors pintes... O sigui, forma part de la pròpia obra d'art o posar la calç.
I si t'equivoques, t'equivoques.
Al fresc, sí. El que passa és que en pintura... contràriament al que a vegades fa la gent que va estudiar dibuix en una acadèmia i tal, no pots equivocar, no hi ha equivocació. Hi ha a vegades el que els historiadors de l'art en diuen arrepentiments, que veus un cavall que té sis potes perquè ho modifiques, però ho has d'incorporar a l'obra, no és la goma de borrar, la goma de borrar els pintors no en gastem.
Hem portat en Carles Arola bàsicament perquè el dissabte es va inaugurar a Sant Antoni de Calonge un mural que és un gran mural. Quines mides fa aquell mural?
Doncs deu fer uns 20 i pico de metres per 4 pisos d'alçada.
D'acord. O sigui que això són a la vora d'uns 80 metres quadrats ben bons.
Són 120 metres com a mínim. Jo diria que inclús més.
Déu-n'hi-do. Que són, perquè vostès ens entenguin, dues grans parets que en Carles ha convertit en la façana d'una casa, gairebé podríem dir dues façanes a diferents nivells, i plens de veïns que miren des del balcó a la ciutadania que va passant. No és nou el plantejament, perquè en Carles té altres murals a Tarragona en què veïns surten pel balcó o surten per la finestra, o ell mateix surt pel balcó per una finestra, però els encàrrecs d'aquesta mena, com sorgeixen? Els propis ajuntaments tenen interès en arranjar una façana? Proposes tu alguna...?
No, sempre és un encàrrec per part de l'Ajuntament, normalment. No sempre Ajuntament, també hi ha iniciativa privada, però bàsicament ajuntaments. I en aquest cas té la particularitat de que tots aquests veïns no són persones anònimes, sinó que tenen nom i cognom. És un homenatge als pioners del turisme en un poble de costa com Sant Antoni, potser amb tanta tradició com Sitges, però que a partir dels anys 60, doncs, bé, gent procedent una mica de tot arreu, del Pirineu, del nord, del sud i tal, doncs es van congregant allà i van posar els pilars del que avui dia Sant Antoni.
O sigui, que l'encàrrec que et van proposar era Carles, a nosaltres ens agradaria que sortissin totes aquestes persones representatives, en aquest cas,
Em van donar una llista de noms i fotografies, perquè, clar, als anys 60, sembla que no, ja agafant moltes fotos en blanc i negre.
I hi ha molta gent allà, eh?
Allà hi ha 45 persones, 43 i escaig, 45. I llavors, clar, tens una llista de noms i unes fotografies que tu desconeixes, perquè jo no tinc cap vincle especial. I aleshores, clar, em vas descobrint a mesura que vas posant aquestes fisonomies en el mur, com que és una cosa pública, tothom passa, tothom comenta, et van explicant, cada un que passa, la seva versió de qui és aquell personatge, de què ha fet, i tu vas encaixant el trencaclosques. al final tot concorda, però hi ha moments que dius, aquí hi ha alguna cosa que se m'escapa. No, no, ja, ja arribes a descobrir-ho, però és una mica la feina d'anar per... I a vegades, més que la foto, tard o d'hora acabes coneixent els descendents d'aquelles persones, i aleshores és quan acabes de donar aquella fisonomia en el crani, que jo dic.
O sigui, una experiència social també,
sí,
és
sí,
això,
tot,
eh?
Sí, cada mural és una experiència. És en aquest cas és molt, com que són 45 personatges, és més complerta, no? A vegades n'hi ha 3 i no et dona per tant, però
clar,
també... Clar,
des del punt de vista de la feina, de la mateixa manera que qualsevol pintor davant d'un llenç, doncs, estructura més o menys, l'espai, etcètera, en el cas d'un muralista... quan tens una obra d'aquestes dimensions tan grans, per on es comença?
De fet, jo faig un esbós previ una mica per entendre'ns amb qui fa l'encàrrec, i quan ens hem entès que de seguida ho cap, o sigui, és una feina important, diguéssim, el primer moment, entendre què vol el client, diguéssim, l'alcalde, l'ajuntament, l'arquitecte, qui sigui, has d'interpretar què és el que ell vol, i tu li has de portar la solució tècnica i d'execució, no? Un cop has fet aquesta primera ordenació i has decidit el tema i com ho ordenaràs, quan passes d'en gran, hi ha gent que diu, ai, per què no t'ho quadricules o per què no fas amb una projecció? No, és més fàcil tornar a fer el mateix procediment que faries amb un DIN A4, diguéssim, sí, doncs, la meitat, una simetria, o sigui, has de veure com compartimentes aquell espai per anar-lo, diguéssim, acotant i anar-li donant forma. Però el mateix procediment que faries amb un foli.
D'acord, però de la mateixa manera que molts es diran, mira, un transportador, no sé què, tal.
No, no. Això és el que els escultors fan amb la màquina de punts, que diguem.
Exacte.
Potser es podria fer, eh? Jo no ho he fet servir mai, perquè una cosa és el dibuix en petit, que és bàsic perquè et dona la idea, però després quan allò ho passes en gran... has d'acabar-ho d'ajustar, perquè allò que l'han patit... O sigui, no pots fer ben bé a escala el projecte, perquè a l'hora de la veritat has de pensar que tu estàs allà enfilat, que això es veu a 15 metres d'alçada, però potser 40 metres més enrere. I avui dia hi ha l'avantatge que treballo amb aquests elevadors que hi ha,
sí,
que veus l'obra sencera. Quan era amb... Saia, vestida, que n'havia
fet molts, per això.
La vestida... tenia l'avantatge que tenies l'element sorpresa el dia que es descobria. Home, allò de la vestida de la catedral de Girona. La nit abans de treure la vestida tenies els nervis de flor de pell, perquè, esclar, hòstia, si m'he deixat alguna cosa, això ja no... Ara això no passa perquè tens l'elevador i pots tornar allà on hi veus l'obra de conjunt. Però diguéssim, continua sent el veure l'obra de conjunt i anar afegint i anar traient i anar corregint, podríem dir, allò que no t'acaba d'agradar.
Perquè haig d'entendre que el camp visual,
clar,
és clar, ben marcat, i forçosament suposo que l'artista, sí, ha de baixar en algun moment, veure de lluny,
això,
tornar...
Ho supleixes una mica amb l'ofici, diguéssim, però jo diria que és de les coses potser més peculiars o més difícils de la pintura mural. Quan tu estàs a dalt, veus un metro, dos metros.
Sí, està clar. Veus un nas gran o un ull gran.
I a més a més, amb un... O sigui, tu quan pintes a dalt has de fer les figures o allò que pintis molt més accentuat perquè des de baix es vegi. A vegades a dalt fas un caparronet a la mar de mono, i, ai, que bé, que maco. Quan baixes, ni es veu allò. Una mica és el fenomen de quan vas a saludar algun actor amic teu, vas al camerino, et sorprèn quan el veus amb el maquillatge a teatre.
D'acord.
Perquè, esclar, allò és molt bèstia. Però, clar, des de general o des de platea, es veu perfecte. I a la pintura mural passa una mica això, els pisos de dalt ha de ser molt més best, a mesura que vas baixant ha de ser com més realista, més figuratiu, perquè si no llavors ja també...
Esclar, l'abans i el després d'aquestes parets, Sant Antoni de Calonge deu ser com la de moltes parets, aquelles parets tenen un aspecte, vaja, en principi a la vista molt fet,
sí,
malbé,
sí. Sí, deplorable.
Deplorable. S'han de tocar molt aquestes parets abans? No incorpores...
No, l'experiència demostra... que el millor és actuar sobre la paret aquesta tal com està. Tal com està, perquè si sempre hi ha la temptació, te la farem repicar i sempre és pitjor. perquè els monocapes que posen avui dia, o sigui, a vegades fan un repàs la part de baix perquè allò s'esclofa, o sigui, té més problemes el que es fa nou, que s'hi pinta sobre el que fa 50 anys o 100, que allò ja està consolidat i es mou tota una peça, i moltes vegades aquests morters de calç antics, sí, allò pots picar amb el que vulguis, és flexible, és millor la paret antiga que la...
I tot el que hi poses allà és pintura amb aigua?
Sí, tot sí. És pintura amb aigua, per una, diguéssim, en quant a mesures, diguéssim, clar, l'aigua és molt més àgil que si ho fessis, per exemple, a l'encàustica, que hi ha aquells frescos romans. L'encàustica és excessivament complicat en quant a matèria.
I des del punt de vista...
La pintura al fresc també és pintura a l'aigua.
Està clar. I des del punt de vista del manteniment, aquest fresc, com aquesta obra, com altres que has fet en altres llocs, aguanten bé el pas del temps?
En principi, la pintura, sí, podria dir tota la pintura, per la superfície és impermeable, és molt sòlida. Altra cosa és si li venen humitats per capil·laritat, o sigui, el que vingui del mur, això ja és, primer és més imprevisible i no saps com es pot comportar. A vegades hi ha algunes filtracions aquestes que són molt insistents, i, bueno, hi ha solucions per tot, però clar, a vegades la primera vegada no ho acabes de veure i ho veus en una segona intervenció. Però generalment no hi ha problemes. Diguéssim.
Quant de temps t'ha portat?
Aquest, uns 3 mesos. Ho vaig fer a la tardor passada, setembre, octubre, novembre. Aleshores va vindre la sisena onada, no es va poder inaugurar. Ho vam intentar inaugurar aquest dissabte, quan va estar tot... S'inaugurava amb un espectacle de llum i veu en off del Jordi Buixaders i tal, però es va posar a ploure. Llavors ens ha quedat la inauguració
una altra vegada
pendent. No sabem si... Perquè ara, amb el canvi d'hora, clar, com que és un espectacle nocturn, amb llums... Era a les 8 del vespre, ara s'haurà de fer més tard, però no sé, s'haurà d'inaugurar un altre dia.
O sigui que encara està pendent d'inaugurar,
Encara està pendent de la inauguració oficial, tot i que la gent ja el veu.
Per cert, el comences per baix, per dalt, pel mig? Sempre per dalt?
Sempre per dalt. Hi ha la dita dels pintors tradicionals, que la gallina de dalt caga la de baix. I per tant...
Aquesta és molt bona.
Que la gallina de dalt caga per dalt, perquè per més cura que tinguis... Sempre hi ha algun esquit, sempre hi ha algun imprevist.
Que després, a baix, evidentment...
A mesura que vas baixant, la paret ja està mig pintada.
Aquesta casa es comença per la teulada,
Sí,
la de la pintura, exacte, es comença per la teulada.
O sigui, comences per baix normalment a portar les línies, diguéssim, si hi ha una columna, si hi ha els elements arquitectònics, els has de fonamentar, els has d'assentar, fas el dibuix cap dalt i quan ets dalt comences a pintar baixant. Aquest és el procediment habitual, sempre hi ha excepcions, però procediment habitual.
Dues coses per acabar. S'està posant més o menys de moda la pintura mural? Tens la sensació que cada vegada es demana menys, apareix més?
Fa anys que m'hi dedico, la pintura mural. Fa 30 anys eren molt pocs els que ens dedicàvem al país. Actualment s'ha posat de moda, però a vegades... O sigui, s'ha desvirtuat una mica el que és pintura mural amb el sentit aquest de trompe-l'oeil o de pintura mural pròpiament. L'street art, tot això, són indubtablement és pintura mural perquè és sobre mur, però és un altre concepte de pintura mural. Va lligat amb altres valors molt respectables, però que no tenen res a veure amb aquest tipus de pintura que tu quan pintes un mural, perquè també, a part de les façanes, això també he fet esglésies, interiors, tu penses que allò ha de durar més de 100 anys, i que t'ha de sobreviure aquell mural. I, en canvi, l'street art a vegades és art molt efímer, també, i que a la llarga portarà problemes de... Bueno, ja hi ha debats de com es conserva, si és amb arxiu fotogràfic
clar,
i
està clar.
Però diguéssim, ara hi ha un boom de street art, però que és una altra història.
I una final. Alguna paret aquí Sitges et ve al cap per dir, mira, agafaria aquesta paret aquí faria alguna cosa?
Ja dic, normalment les propostes, diguéssim, no, mai dic jo, mira, aquí hi ha una paret,
sinó
que l'encàrrec em ve de... Tenim aquesta paret, què se pot fer? A vegades Hi ha encàrrecs, i la paret no és la més adequada, perquè, esclar,
està clar.
Si la paret és un taló de fons d'un escenari, allà pots pintar el que vulguis, perquè tens la perspectiva.
Està clar que sí. De moment...
Si és una paret, diguéssim, lateral, podríem dir, és una altra solució tècnica que has de buscar.
De moment, a Sant Antoni de Calonge, pendents de la inauguració. Carles Arola, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.